El Pou. José Miguel Mulet és doctor en bioquímica i professor a la Universitat Politècnica de València. L'entrevistem avui al Pou per parlar del seu llibre Medicina sense enganys, tot el cas de saber sobre els perills de la medicina alternativa. José Miguel Mulet, benvingut al Pou.
Hola, què tal? Com esteu?
Reiki, homeopatia, medicina tradicional xinesa, osteopatia... Per què tanta pseudomedicina si la medicina en principi funciona?
A veure, perquè la gent està desesperada, perquè pot ser que la medicina li hagi dit que el seu problema no té solució, o perquè la gent es pensa que són teràpies tan vàlides com les teràpies que efectivament són vàlides, perquè algú li ha recomanat que vagi a aquestes teràpies sense haver-se informat molt. N'hi han molts motius perquè una persona pot caure en pràctiques que no tenen cap base científica. El que tenen en comú totes aquestes pràctiques és que mai han superat un assaig que dona evidència de la seva eficàcia.
I entre tanta oferta, com puc distingir entre pseudoteràpia i una teràpia que és absolutament fiable?
És molt fàcil. Ves al metge de la Seguretat Social o ves al metge d'un segur privat, no vaig a clavar-me en aquest debat, i ves a una persona que estigui col·legiat, que exercisca com a mèdic i que faci una pràctica normal, la pràctica que n'hi ha en qualsevol ambulatori, en qualsevol hospital, perquè no oblidem que aquestes medicines alternatives no tenen cobertura legal en molts casos. Sí que és veritat que n'hi ha col·legis que tenen secció d'homeopaties i de medicina alternativa, però no n'hi ha un MIR d'homeopatia, no n'hi ha un MIR de Reiki. És a dir, entren fora de lo que és l'àmbit acadèmic. I entren fora perquè mai han aconseguit tindre cap garantia de la seva validesa. Si realment funcionara, s'estudiaria en les facultats de medicina. Avui sí que és veritat que algunes s'estudien, algunes s'han llevat, com va ser el cas del màster d'homeopatia de la Universitat de Barcelona, però s'estudien com a cursos d'extensió i no dins de l'ensenyament oficial.
I llavors, per què tenen secció dins dels col·legis de metges?
A veure, tenen secció principalment perquè aquí estem parlant de les creences dels metges, no de l'evidència científica. I tenen secció perquè també n'hi ha que tindre en compte que n'hi ha molts interessos econòmics. És a dir, si tu te'n vas a una farmàcia vas a robar homeopatia, encara que després el que el venguen n'hi haurà una etiqueta que dirà sin indicació terapèutica. És a dir, que té el mateix valor que les gominoles o els xampús que també venen a la farmàcia i qualsevol sap que no són medicaments. També és veritat que ara mateix n'hi ha un debat prou fort i que molts col·legis mèdics s'estan plantejant d'eliminar-los, perquè si el Codi Deontològic dels Metges diu, i molt clarament, que quan tu no vas al metge, el metge té la responsabilitat de donar-li el millor tractament en una evidència científica que el recolze. En el moment que un metge està donant tractaments d'homeopatia, d'acupuntura i tal, no està complint el Codi Deontològic perquè no pot aportar cap evidència de que aquest tractament sigui efectiu.
Mm-hmm. I per què poden ser perilloses aquestes medicines si, com comentava abans, estem parlant de l'equivalent a carmels o altres coses que poden vendre en una farmàcia?
Home, n'hi ha una cosa que es diu el perill per omissió. És a dir, si tu veritablement tens una enfermedad greu i t'estàs tractant en una teràpia que no és efectiva, el que estàs perdent és el que es diu el cost d'oportunitat. És a dir, tot aquest temps que podries haver empleat en una teràpia efectiva o en una teràpia contrastada, l'estàs perdent i mentrestant l'enfermetat va cursant. Pot ser que quan vagis a la medicina de veritat ja siga massa tard. Un cas molt conegut és el que van tindre Steve Jobs, que tenia un tumor de pàncreas operable i va decidir tractar-se en sucs de fruita, medicina natural, i quan va voler operar-se ja era tard.
Precisament, algunes d'aquestes teràpies a vegades a primera vista poden semblar una mica delirants, per exemple les dietes aquestes anticàncer, però per què ens ho creiem? Diu el llibre que l'auge d'aquesta pseudomedicina no és més que un signe d'opulència de la civilització occidental i un efecte secundari no desitjat de l'èxit de la medicina. Ho atribueix això?
Sí, i el dic per què. És a dir, ara... No veiem a xiquets que vagin en crosses perquè han tingut la polio. Per què? Pues perquè tenim vacunes i la polio pràcticament s'ha erradicat de molts països. Ara no tenim mortalitat infantil i no veiem que la gent, el 50% dels que naixen es moren. Això passava fa 100 anys, no tant. És a dir, ara tenim una societat on la majoria d'enfermetats infeccioses i la majoria d'enfermetats que fa un temps mataven a la majoria de la gent han desaparegut. Clar, entonces es pot pensar que s'ha arribat a este nivell de forma natural, no? S'ha arribat per les vacunes, s'ha arribat per la higiene, s'ha arribat pels antibiòtics, s'ha arribat per tots els avanços de la medicina. Però dona la impressió de que tot això que s'ha fet, que ha sigut molta feina, no serveix per res. I entonces pareix que la salut depenga pues de sucs de fruta, d'alimentació, que sí que és veritat que influeix, però òbviament l'alimentació no cura un càncer, i d'altres motius. I això ho tenim perquè no estem patint d'enfermetats infeccioses. Si tu te'n vas a països on encara tenen polio, encara tenen tal, no vagis parlant-nos de reiki i d'acupuntura. Ells el que el demanaran seran vacunes i antibiòtics, que és el que saben que funciona. Aquí és que com de normal ja no mos fan falta, o mos fiquen les vacunes quan són venuts i mos oblidem, pensem, no li donem el valor que té.
I precisament parlava ara de vacunes. Les vacunes també han saltat a primera plana en els últims mesos. Imagino que no té absolutament cap fonament la campanya antivacunes que fan determinats sectors.
No, i és més, la campanya antivacunes avui en dia no és més que una greu irresponsabilitat. Una greu irresponsabilitat que té conseqüències funestes. Ja vam veure el cas de Olot, de que per primera vegada, en 40 anys, es va morir un nen de difteria o garrotillo per culpa dels pares que havien decidit no vacunar-lo. Simplement en una injecció, quan era menut, s'haguera evitat això i s'haguera evitat el cost de després buscar si n'hi havia més xiquets infectats, si n'hi havia tal. Clar, els pares van dir que és que s'havien sentit enganyats. El problema és que la gent que està transmitent informació de que les vacunes no són bones, de que tal i que qual, és informació molt perillosa i es transmeteix en total llibertat i en total impunitat. I després les conseqüències les paga una altra gent.
Perquè precisament cada vegada tenim més accés a informació, podem buscar una mica més, podem ampliar el nostre radi de coneixement. Això també és perillós si no es controla.
A veure, no seré jo qui diga que està en contra de la llibertat d'informació, que és un dels logros del segle XX. Jo crec que la informació té que estar a la voz de tothom. El que també és veritat és que n'hi ha que apel·lar a la responsabilitat individual de saber filtrar, de tindre esperit crític i saber quina informació té una base és certa i quina informació directament és basura. I això mos passa a qualsevol. A veure, qualsevol, quan obri el correu pel matí, rep un montó de correus de farmàcies online que te venden Viagra. Tu saps que no és fiable, tu no ficaries ahí el teu número de targeta de crèdit. Pues lo mateix en la informació de salut. A veure, si una persona el diu que el pots curar un càncer en una dieta, pues mira, el primer que has de fer és no comprar el llibre, perquè un càncer es pot previndre en una dieta equilibrada alguns tipus de càncer, però una volta al temps cap dieta te'l va curar.
Però precisament sí que és veritat que si comentàvem que cada cop tenim més accés a la informació, també en certa forma cada vegada estem més ben educats, però sí que veus a persones gastar-se una quantitat de diners totalment desproporcionada en un medicament homeopàtic. Quina responsabilitat poden tenir també els farmacèutics en aquesta part?
Bueno, jo crec que ahir els farmacèutics tenen gran part de la responsabilitat, perquè hem d'oblidar que la farmàcia, a més d'un negoci, que ho és també un servici, i és també un servici des del punt de vista de que no n'hi ha llibertat comercial en una farmàcia. És a dir, una persona qualsevol, encara que tingui el títol de farmàcia, no pot obrir una farmàcia perquè saps que és una cosa que està controlada pel col·legi de farmacèutics. I ells el diuen que està controlat perquè no és un negoci només, és un servici. Pues lo que tenen que fer és efectivament donar un servei eficaç i donar un servei de salut. Un servei de salut eficaç és incompatible amb dispensar homeopatia, crec jo. Entonces el que ha de fer el col·legi farmacèutic és ficar-se les piles i tal. El problema és que no és d'ara, perquè ara tenim homeopatia, però fa 20 anys hi havia pulseres magnètiques, que suposa que la gent se'n recordarà, que pulseres magnètiques que s'han oblidat ja fa molt de temps i ningú reconeix haver-les portades, però en fi, suposa que d'aquí uns anys l'homeopatia passarà de moda, perquè és el que passa en les pseudomedicines, al no tindre base científica depenen de modes i tindrem alguna altra cosa que per desgràcia segurament també es vendrà en farmàcies i diran de venda en farmàcies i pareixerà que siga serio.
I llavors, per què hi ha gent que assegura que l'homeopatia els hi funciona?
Bueno, també hi ha gent que assegura que resant s'ha curat. També hi ha gent que assegura que si antes d'eixir al camp de futbol fica la mà de determinada manera, es posa una camiseta i tal, guanya el partit. Això està enclavat en tant dins de les creences de cada uno. Jo el que puc dir és que quan s'ha fet un estudi clínic, com es fa en qualsevol altre medicament, en l'homeopatia, mai l'ha superat. I què passa? Que la ciència no es basa en les experiències personals, en les impressions de la gent. La ciència es basa en estudis controlats. Nosaltres no diguem que la quimioteràpia funciona perquè una persona diu que li va curar. Nosaltres diguem que la quimioteràpia funciona perquè s'ha fet una avaluació en doble C, que una gent li ficava la quimioteràpia i una altra li ficava un placebo, i es veia que la gent que li donava la quimioteràpia tenia millors resultats que l'altre. Si l'homeopatia vol ser una ciència i vol ser un medicament, el que té que fer és superar aquests assajos. El problema és que no s'ha superat.
Perquè, aprofitem que encara ens queden algun minut, perquè l'homeopatia, molta gent n'ha sentit parlar, però ben bé, què és?
Mira, l'homeopatia es basa en les idees d'un senyor alemà, que va viure fa 200 anys, que li diuen Samuel Hahnemann, que deia que algo, quan més diluït, més eficaç, i que lo similar cura a lo similar. Que fa 200 anys podia tindre algun sentit, sobretot en una època en què la medicina era molt dolenta, era una medicina molt agressiva, però que en 200 anys no s'ha demostrat cap tipus d'eficàcia. Entonces, l'homeopatia consisteix en ficar una tintura madre que es fa a partir d'algo que crea la malaltia, un algo que a voltes és més filosòfic que real, perquè, per exemple, contra la solitud, el que fan és diluir un tros de muro de Berlín i coses d'estes. És una cosa molt surrealista.
Com?
Sí, n'hi ha medicaments homeopàtics que estan basats en el muro de Berlín, en antimatèria, en llum de Venus. Altres estan basats en algunes plantes, però fiquen un nom en llatí i després no coincideixen amb la planta. El medicament més venut és l'oscilococcinum, que està en qualsevol farmàcia, que es fa a partir del fetge d'un ànec de berberia, perquè un senyor va dir, farà cosa de quasi 100 anys, que havia vist una bactèria dins d'aquest ànec i que era la causa de moltes malalties. Bactèria que ningú ha tornat a veure mai.
Uh-huh.
I això és el medicament que més èxit té.
Per què ens ha agafat per mirar enrere d'aquesta manera? Per què ens ha agafat per mirar enrere d'aquesta manera, en medicina tradicional, per què deixem de confiar en els avenços
perquè
actuals?
Perquè sempre tenim el que es diu la fal·làcia d'antiquitatem. Sempre pensem que l'antic és millor, quan en veritat jo sempre penso que qualsevol temps passat va ser un fàstic. És a dir, si tu mires la qualitat de vida que hi havia fa 50 anys i la que n'hi ha ara, és que no n'hi ha color. Però clar, com tots tendim a idealitzar la nostra infantesa, i no ho fem només en la medicina, ho fem també en el menjar, ho fem en la música, ho fem en tot, quan en el fons, si foren capaços de tornar a fa 50 anys, ja el dic jo que en 10 minuts voldries tornar-te'n, perquè la vida no era molt més fàcil ni teníem totes les facilitats i les comoditats que tenim ara. Això és que, clar, s'olvida molt ràpid.
Uh-huh. Se'ns acaba el temps, ens han quedat moltes coses encara per parlar, potser ho continuarem en un altre moment. Ens ha quedat parlar de naturopatia, de flors de Bach, d'osteopatia i quiropràctica. José Miguel Molet, moltes gràcies per ser avui al POU.
A vosaltres per l'interès.
Al POU.